L'hospital del Segre ha informat que els propers dies s'iniciarà el traspàs de la gestió i els canvis en la direcció de l'entitat lleidatana. Fins aquí les notícies en xarxa.
MKC. Sí, 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 com us podeu imaginar, doncs aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Amb els continguts, ja podríem dir, gairebé habitual, amb els col·laboradors fixes, amb Eva Maria Milara, que avui tampoc podrà estar aquí entre nosaltres, que, bueno, doncs la trobem a faltar, per suposat. Ara ja està recuperada, per això, no heu de patir per ella, però avui doncs no ha pogut venir perquè es troba en tasques d'edició, de fet. Anàvem una miqueta endarrerits i he dit, doncs vinga, em quedo i avanço l'edició dels vídeos i així, doncs, bueno, tots fem una part de la feina i anem avançant. Però, els que sí que es troben aquí entren nosaltres i ja els saludem, a veure si avui funciona tota la primera, que no veig perquè no hauria de ser així. Doncs a l'altra banda del Jitsi, com ja estem acostumats a dir, són Felipe de la Cruz. Què tal, Felipe?
Hola, què tal? Molt bona tarda.
I Montse Rodríguez. Montse, què tal?
Bona tarda.
Preparada ja per anar a uns altres premis, als segons premis de la temporada, oi?
Sí, sí, ha sigut tot un èxit, això.
Ho vau prometre amb David Tomàs, que no sabem si...
El David Tomàs, que volia estar aquí, no té cobertura, no podrà entrar.
Bueno... Bueno, doncs, hauràs de fer tu de corresponsal,
sí,
única avui,
part a mi avui.
I dimecres vinent a veure si David, doncs ja una vegada passats als premis, doncs pot entrar i pot fer una miqueta amb tu la crònica. Doncs el que dèiem, que esteu fent el ple de moment, vull dir, vau prometre que aniríeu a tots els premis que hi havia a continuació en la temporada, i de moment el Forquer, ara el Feroz, i després, doncs, bueno, els Goya, el Gaudí...
Sí, el següent ja seria els Goya, ja seria l'Exitazo, uh-huh. Depèn els Goya, i els Gaudí, que són els més propers aquí de nosaltres, per dir-ho d'alguna manera.
I els Oscars, no? Havíem quedat també...
Bueno, els Oscars estan... En l'agenda els tenim. No sé si veurem a Javier Bardem el dissabte i ens convida, doncs no li direm que no, clar, però...
Doncs vinga.
Suposo que serà una mica complicat, els Òscar.
No, però no ens limitem, no? Ni a l'MKC ni a Infiltrats
no.
Ens posem límits. Vull dir que pot...
Sí, no ens posem, no.
Pot passar qualsevol cosa. Montse Rodríguez, que la setmana passada vas iniciar la teva secció i que va ser tot un èxit, podíem dir-ho, perquè vas fer la pregunta general, no?, de què és el cinema. Ho havies fet a diferents persones conegudes teves i ens ho vas fer nosaltres també, i bueno, allà aquest dissabte amb Felipe vam estar aquí a la mostra a Sant Vicenç, a l'estand, a la paradeta que tenia l'emissora a la plaça de la Vila, i vam parlar també de la teva col·laboració, vam parlar de moltes coses, a veure si podem posar a l'abast dels oients aquest programa. De fet, sí, ja el tenim més o menys disponible, ara s'ha de tallar i s'ha de mirar a veure com ho organitzem perquè tothom pugui disposar-ne, si algú li ve de gust sentir-ho. I vam parlar d'això, vull dir que va ser un començament potent de la secció. I avui, no sé, jo, si t'atreveixes, doncs, comencem amb la teva segona, amb la segona edició de la teva secció.
De la meva secció. Bueno, que, podem provar-ho.
Que no sé si has pensat algun nom. Jo he pensat un, si tu no tens cap. I si t'agrada, tirem endavant, bueno, i si no, continuem buscant.
Jo t'escoltaré, perquè saps que t'escolto molt.
I jo a tu.
O sigui que...
Bueno, doncs jo he pensat, mira, anomenar-lo Principis de cinema.
Ah, molt bé.
Perquè sí. Per una banda posem el...
I perquè m'agrada més la paraula principis, jo havia dit iniciació al cinema, però la paraula iniciació em feia com mal, no? No m'acabava d'agradar en tota la frase, o sigui que ja principis de cinema,
doncs,
em sembla correctíssim.
Principis, com que té una doble excepció, no? Vull dir que estem començant. Clar. Per dir-ho així, i per una altra banda és col·locar les bases, no?, del que és el cinema, doncs serveix per tot plegat. Doncs si t'agrada... Uh-huh. Ha acceptat Principis de cinema, doncs anem a veure amb aquesta música.
Ja,
a veure, ja tenim música fins i tot, que seria aquesta.
Sí, a veure.
Bueno, ha començat una miqueta així a veure, espera, la posem des del començar. Aquesta és Audrey Hepburn dient que sí, que cantarà una miqueta. Tu vulguis, Montse Hepburn, vull dir Montse Rodríguez.
Ah, no. Està la música?
Sí, no l'escoltes?
No l'escolto.
Vaja, és estrany. Però sí, està sonant. A part, pel mateix canal que us escoltem a Felipe i a tu, doncs surt la música. Potser, no sé, hi ha algun creuament. Però sí, ara ja l'he baixada perquè puguis tu parlar i que se t'escolti perfectament.
Bueno, jo crec que avui us hauria de fer una pregunta a tots dos, ja que esteu aquí.
Ai.
Seria com qui va iniciar el cinema?
Qui va iniciar el cinema? Felipe. Montse, ens ho posa difícil cada setmana. Bueno, la setmana passada era relativament fàcil, però no, perquè la pregunta era molt general i, bueno, ens en van sortir més o menys bé. T'atreveixes a agafar el testimoni de Montse, Felipe,
i
donar la teva visió.
D'entrada, hauríem de començar preguntant-nos un altre cop què és el cinema. Perquè, clar, si agafem la història oficial, que és amb el sistema que coneixem actualment i utilitzem, que són aquestes imatges que es projecten en una paret, doncs sempre ve a la memòria on parlem dels germans Lumière. Un es deia Lluís, per cert,
sí.
I l'altre, ara no recordo el nom, August.
Sí, August.
I, però clar, abans això, pensem, com totes les invencions de la humanitat, moltes vegades les coses no venen caigudes del cel, no?, sinó que venen d'una evolució. I aquesta evolució del cinema, doncs, va molt, molt més enrere. Per exemple, aparells, no sé, ara, sembla que em ve un element que és el que va inventar l'Edison, que era una mena de projector individual, si no recordo malament. És que ara no recordo molt bé com funciona el seu sistema. Però si algú el vol veure, a Girona hi ha un cinema, hi ha un museu del cinema molt interessant.
El museu del cinema.
El
on s'explica, exacte.
I els diumenges, els primers de cada mes, és gratuït.
És gratuït, doncs mira. Sí. Doncs ja sabeu, oïdors de Més que Cinema. Si voleu conèixer la història del cinema, si més no, hi ha, en un lloc, en un museu que és molt xulo i a més no té res d'envejar altres museus que conec, també del cinema, el Museu de Girona. I, però com deia abans, bueno, hi ha invents precursors d'aquest cinema que coneixem, no? Inclús també podríem anar a les famoses ombres xinesques, no? Allò de projectar imatges, encara que siguin forma d'ombres, a les parets, amb la qual cosa es podrien anar fins i tot a la prehistòria, quan segurament per explicar les històries algú es posaria davant d'una flama i la gent es divertiria amb allò de, bueno, amb les ombres que es projectaven sobre les parets de la caverna, que per cert, això no sé si va donar també una mica l'idea a Plató de la història.
El mite de la caverna.
El mite de la caverna, efectivament. O sigui, el mite de la caverna no deixa de ser un precursor del cinema també alhora. Però bé, oficialment, diguem que van ser els germans Lumière. Algú sap quin any?
1985.
No, 1800.
1895.
95, perfecte.
He girat els números.
Molt bé, doncs aquesta era la pregunta de Montse i...
Aquesta era la pregunta.
I sense punts, eh?
I Felipe doncs l'ha contestat així abastament. De fet, al Museu de Girona vam estar fa no gaire, amb Maria Milara, amb Carlos Mesa, que és conegut del programa, i amb Marta Hernández. Vull dir que sí, jo no havia estat mai, i la veritat és que és un cinema molt ben estructurat, molt ben pautat per entendre això del que parlaves tu, Felipe, d'aquests inicis, d'aquests antecedents, d'aquestes màquines precursores de la, bueno, al cap i a la fira és la recerca de la imatge en moviment, a més després doncs, ja afegir-li el so, afegir-li altres innovacions tècniques, però els inicis serien aquest. Ara, ja que preguntes això, ja que Felipe ha tornat a fer la pregunta de què és el cinema, doncs jo torno a continuar amb la meva resposta de la setmana passada, i segons el que jo vaig respondre, seguint la coherència d'aquesta resposta, doncs el cinema començaria quan es comença, no tant per una qüestió tècnica, sinó quan es comença a parlar d'alguna cosa amb el cinema, és a dir, quan es comença a fer filosofia, quan no només veiem unes imatges en moviment, documentals, sinó quan hi ha una possibilitat de parlar d'ideologies, de parlar d'idees, de parlar de plantejaments que anessin, que fessin reflexionar. Segurament els dos directors que això ho van iniciar de manera més potent, ja independentment dels trucs que van inventar Georges Méliès i d'altres persones, doncs van ser, per una banda, als Estats Units, David W. Griffith, que va fer pel·lícules d'un conservadorisme exacerbant, vull dir, brutals, però d'una qualitat que es pot considerar que va inventar moltes de les coses del cinema, amb la seva Intolerància i altres pel·lícules, i per una altra banda, Sergei Eisenstein a Rússia, que va posar les bases també del que era explicar una història amb plans fixes. Això sí, ell no va inventar cap parafernàlia, però deixant clar que el cinema i que els moviments de la càmera o la manca de moviments de la càmera tenia una característica ideològica, és a dir, que sempre que tu volies explicar una cosa determinada, depèn de com ho fessis, ell, per exemple, es negava a utilitzar el muntatge en paral·lel, perquè ho considerava una tècnica burgesa. Vull dir que a partir d'aquí va sentar les bases de com s'havia de fer, i encara, si us fixeu, hi ha moltes pel·lícules que es neguen a utilitzar el muntatge en paral·lel, que és una cosa molt curiosa. El muntatge en paral·lel és allò de que estàs veient unes imatges diferents, de localitzacions diferents, però que estan passant, l'acció està passant simultàniament, i tu veus unes accions i estàs veient a continuació les accions que estan passant a l'altra localització, i vas alternant una i l'altra per seguir el que està passant. Això Eisenstein deia no, això no va amb la revolució, això no va amb mi, i ell no ho utilitzava mai. Llavors, si veieu la cuirassat Potemkin, si veieu Alexander Nevsky i moltes altres pel·lícules que va fer, doncs direu, això és diferent que el que es plantejava als Estats Units. Per tant, quan el cinema, quan les imatges en moviment comencen a explicar alguna cosa sobre les lleis de la humanitat, sobre la evolució de les idees, llavors aquí comença el cinema per mi. I tu, Montse, com ho veus?
No, no, heu aportat tot allò que jo no sabia, per dir-ho d'una manera, o sigui que per això m'agrada fer aquestes preguntes, perquè sempre aporteu alguna més i així aprenem tots.
Vale, vale, perfecte. Doncs nosaltres, bueno, tenim ganes de parlar amb un convidat que havia d'entrar avui. A part de David Tomàs, també tenim un convidat que vas conèixer tu a Blanes, Montse, i que avui no el podrem tenir, ho diem perquè els oients vagin fent una miqueta de ganes, sí, sí, si volen, perquè si no és avui, setmana vinent més aviat tampoc, perquè parlarem del documental del mes i en general de documentals, que és una cosa que jo m'he posat com a repte de fer aquesta temporada un programa cada mes dedicat al documental, perquè hi ha molta cosa a parlar sobre el tema, independentment de que parlem d'altres coses, però està dedicat a això, al programa de la setmana vinent. Llavors potser la següent sí que estaria entre nosaltres, si ens ho podem combinar i tot va bé, César Tormo. Sí, ho he dit bé?
Correcte.
Sí, ho diem perquè els oients que vulguin preparar aquest programa, perquè no ho han de preparar també els oients, doncs només han d'entrar amb el seu canal de Vimeo. No ho podran veure tot, els que ens dediquem una miqueta al tema de la premsa, diguéssim, doncs tenim el privilegi de que potser l'últim curtmetratge, l'última d'allò, doncs ens ho proporcionen els autors, però sí que podeu veure una part de la seva obra, que no té moltes coses, però que sí que té un part de curtmetratges i alguns vídeos books agafats d'aquests curtmetratges que s'ha de dir que són molt interessants, molt peculiars, vull dir, amb uns girs que valen la pena veure, i a veure si els diem bé. Un d'ells es diu Estribillo, un altre es diu Ciència Ficció, i el tercer, que és el més actual, que encara s'està movent per festivals i que per tant no es pot veure íntegrament, però sí que es pot veure el tràiler per fer-se una idea, doncs és Pura Sangre, que sí, bueno, que nosaltres sí que l'hem pogut veure ja i que ja tenim moltíssimes ganes de parlar amb César Tormo. Tu ens ho presentaràs en el seu moment i bueno, ja amb ganes de conèixer l'Amell i si pot entrar a la seva neboda, que és la seva actriu fetitxe, per dir-ho així, i que la veritat és que la noia és molt interessant el que fa i la manera com es deixa portar pel seu oncle, no?
Sí, que fa. Tenen un feeling tots dos que
sí. Són un tàndem molt, molt peculiar i molt, molt interessant i dona molt de si. De vegades actuen tots dos com si fossin familiars, bueno, familiars directes, pare i filla, de vegades doncs és una altra cosa, és com si ell fos el director de l'escola, però sempre està per allà, sempre el director també fa d'actor, perquè és una de les vessants cinematogràfiques que li agraden, i bueno, i segurament estem convençuts, tu estàs convençuda perquè el coneixes i saps de la seva manera de fer i de la seva modèstia també, penses que arribarà molt lluny, i jo veient el que fa m'agradaria pensar que també, perquè val molt la pena persones que tenen aquesta capacitat de fer-nos pensar i de això que dèiem, no? Vull dir, de donar-nos un plantejament que no sigui simplement...
Va ser molt curiós i potser això quedaria millor dir-ho davant d'ell, no? Que quan van presentar una sèrie de curtmetratges, no? I ells estaven sentats en el col·loqui per poder parlar amb ells, a la seva neboda va dir una frase molt així, no? Que ella es va quedar com molt parada, com dient... Va dir com seria una futura promesa d'uns Goya, o sigui, com dient que una nominació per Goya ja se la mereixia, no? I va ser molt curiós perquè, bueno, ella va quedar així comparada, no? Com dient, ui, això em queda molt lluny, però sí que és veritat que després quan van tenir l'oportunitat de parlar i tal, i van dir, a vegades aquestes coses, si mai arriba, han recordat que aquí te van donar un vot per arribar-hi.
De fet, aquest curtmetratge que dèiem, l'últim que han fet de moment, Pura Sangre, comentaves que havia estat nominat, vull dir que havia fet una miqueta de cursa cap als Goya.
2021, sí. Bueno, el que parlàvem abans, nominacions o...
Sí, això també ho hem d'aclarir una vegada, que no és el mateix nominat que seleccionat.
Que seleccionat.
Nominat és una qüestió més...
Li van donar el premi a un dels curtmetratges que van fer... a Tarazona, que és un festival, no? que és de la comèdia, allà li van donar el premi com a millor curtmetratge.
Perfecte. Doncs també cal dir, doncs això segurament podria ser que tinguéssim a César Tormo, doncs ja hem dit que la setmana vinent no, doncs segurament el 9 de febrer, bueno, quan ens ho puguem combinar, perquè ell ara mateix està estudiant estudis cinematogràfics juntament amb la seva neboda a Madrid, ell és valencià, no sé exactament de quina ciutat de València, Montse, tu ho saps?
Jo crec que va dir de València, però ja et dic, ens van quedar tantes preguntes que vam dir, hem de continuar parlant.
I ho farem a la ràdio, que bé, genial, genial, i segurament quan parlem amb ell continuaran quedant preguntes i seran uns punts suspensius que sempre ens passa aquí en el programa. Doncs també val a parlar dels multicines La Bailet, que de vegades, com que no podem tenir la programació el mateix dimecres, perquè això no és sempre fàcil tancar les programacions d'un cinema que fan el canvi de programació els divendres, doncs bueno, Rossend Torrents ens ho envia sempre que pot el més aviat possible. Nosaltres estem en contacte amb ell, amb la persona que porta els cinemes des de fa ja una bona colla d'anys, amb la parada que ja sabem per tot el que ha passat, però ara tornen a sèrie i us recomanem que us mireu la programació. Nosaltres no tenim l'actualitzada d'aquest divendres, però bueno, ja hem parlat també que quan hi hagi una pel·lícula així de proximitat, d'aquestes que podem connectar i contactar amb els protagonistes o amb l'equip tècnic, doncs mirarem de fer un programa ben especial. I bueno, per què no? Potser podríem tornar a fer, com ja vam fer fa uns anys, algun cineclub o alguna coseta allà al cinema, ara que estan de nou en marxa i que al programa tenim aquests col·laboradors fixes, que li doneu tanta vida, Felipe i Montse, doncs ho farem. En qualsevol cas, hem parlat ja dels multicines La Bailet, això, animem a les persones que us mireu la programació, un cinema veritablement de qualitat, còmodes i amb força qualitat de so, i requereixen que els hi fem el cas que es mereixen, unes instal·lacions que estan allà per moltíssimes coses, per passar pel·lícules de comercials, diguéssim, de cada setmana d'estrena, però també per fer moltes coses que l'Ajuntament, com hem parlat aquí de la regidoria de solidaritat i de moltes altres coses, doncs van sortint, i nosaltres també com a institució, com a programa dintre de la institució de la ràdio, doncs també podem promoure coses. Així que, bueno, ho deixem aquí i a veure què anem fent. D'aquesta manera ja tindríem, per dir-ho d'alguna manera, les dues primeres seccions. Estem habilitant el programa com amb seccions, així de manera més o menys com qui no vol la cosa, amb el temps. Ja teníem des del començament de temporada la secció de Felipe de la Cruz. Ara Montse també ha proposat la seva, ja l'hem batejat, la secció i tot. Ja sabem com es diu, Principis de Cinema. I hem parlat de Multicines La Bailet, que també és una secció nostra, que ja des del començament d'any anem fent. I si vols tu, sobretot Felipe, doncs podem anar per la teva secció a tirar una miqueta del film.
Per mi encantat.
Doncs vinga, la música és aquesta.
Bé, avui porto una mica petició, no ben bé petició, però agafant el fil o el film que va film que em va llançar l'Eva una vegada, que em va dir, sempre parles de, bueno, ho va dir una vegada en antena i també a vegades m'ho diu quan anem a sopar després del programa, diu, és que sempre parles de directors i mai parles de directores. Efectivament, sempre parlo de directors i no parlo de directores. Em sap molt de greu, em sap molt greu, però és veritat que hi ha una realitat, i és que no hi ha gaires directores. Actualment n'hi ha més, evidentment, però penseu que tot el que està en els 100 i pico d'anys que portem d'història del cinema, des de 1895, hi ha hagut relativament poques directores, molt poques directores en comparació amb el nombre de directors, però evidentment les poques que n'hi ha hagut han estat excel·lents, o n'hi ha, millor dit, on hi ha hagut fins al moment que ha començat a haver-hi moltes més directores, són excel·lents. I avui justament, i vinculat amb el que parlàvem, a l'últim programa on tiràvem del film, abans de la pel·lícula, de parlar de la pel·lícula de Trifó, és Agnès Bardà. Si recordeu, vam mencionar que bueno, hi ha un grup, als anys finals dels 50, principis dels 60, i durant la dècada dels 60, rep aquest nom, un grup de cineastes que rep aquest nom de la Nouvelle Vague, la nova onada, i entre tots ells hi ha una dona, i és una dona que es diu Agnès Bardà. Aquesta dona té molts mèrits realment, i bueno, si l'hagués de presentar diria que és una de les pioneres del cinema fet per dones i del cinema feminista. Malauradament és una persona que no és, les seves pel·lícules no són gaire conegudes entre el gran públic, però jo crec que qualsevol cinèfil que es preui, doncs la coneix, si més no d'oïda, si com a mínim haurà vist alguna de les seves pel·lícules, no? I quan vaig estar parlant, mencionant l'altra vegada, l'altre dia fa un parell o tres de setmanes, vaig dir una cita d'ella que a mi m'encanta no només pel que diu, sinó que perquè també és extrapolable no només a les dones, sinó també a tothom qui vol, que vol sortir endavant, no? I la cita que vaig mencionar era que, bueno, ella deia que en una entrevista va dir, els vaig suggerir que estudiessin cinema, a les dones en aquest cas, no? Els vaig dir, sortiu de les cuines de casa vostra, feu-vos amb les eines per fer pel·lícules. I la veritat és que és una cita o una, bueno, un comentari que a mi m'agrada molt, no? Perquè justament aquesta idea de que alguna forma, si vols fer alguna cosa possible, t'hi has de posar, no? Deixar tot allò que estàs fent o que t'ho impedeix i dedicar-t'hi. També vam dir que ella és considerada l'àvia de la Nouvelle Vague, no sé molt bé per què, bueno, sí, però a mi no m'acaba d'agradar aquest nom, la veritat. I he de dir d'ella també que ella realment no va començar com a cineasta, va començar com a fotògrafa, però justament arran de que està treballant en un rodatge, bueno, va començar a fer pel·lícules, i no només pel·lícules, sinó que també va fer pel·lícules, va fer documentals, videoinstal·lacions, va produir, va interpretar, va escriure guions, fotografiar les pel·lícules, en aquest cas, no? Editar, i també va fer classes, va ser professora. I he de dir també d'ella que no és una dona de premis, és a dir, així com hi ha directors que reben molts premis a molts festivals, ella no. Però, curiosament, és una dona que al final de la seva carrera va ser molt honorada, no? De fet, el 2017 va rebre un Oscar honorífic, també el 2007 va rebre un premi honorífic del Festival d'Donòstia, i el 2001, una mica abans, bueno, bastant abans, va rebre també un César honorífic, no? És a dir, el Goya, per dir-ho així, de l'Acadèmia Francesa de Cinema. I llavors, qui és aquesta dona que si més no rep molts premis al final de la seva carrera, o molts reconeixements? Doncs és una dona que d'entrada no és francesa, va néixer a Brussel·les, a Bèlgica,
sí,
de ascendència grega i de mare francesa, de pare grec i mare francesa, el 30 de maig de 1928, i es deia Arlette Pardà, no Agnès. Després, bé, com deia, va començar a treballar com a fotògrafa i justament en un rodatge a Set, a prop de Montpellier, a un barri que es diu La Pointe-Courte, doncs es va inspirar en una història que li van explicar o que va viure per allà, i es va inspirar per escriure la seva primera pel·lícula, que té aquest títol també, La Pointe-Courte. I aquesta pel·lícula es va estrenar el 1954. Aquesta pel·lícula, justament, és considerada la precursora de la Nouvelle Vague. D'aquí li ve potser una mica aquest mot de l'àvia de la Nouvelle Vague. Després, bueno, la part personal, es va casar amb Antoine Bourseiller, un actor, amb qui va tenir una filla que es deia, bueno, es va dir Rosalie Bardà, bueno, el seu nom professional, si més no, és Rosalie Bardà, i va néixer justament el 28 de maig del 58, és a dir, dos dies abans de l'aniversari de la mare. I professionalment es dedica, bueno, és creadora d'estuari, directora artística, productora i actriu, perquè aquesta dona barra nena va aparèixer interpretant el paper de Françoise Cassard a Los Paraguas de Cherburgo. Els que heu vist la pel·lícula, hi ha una nena que surt a la pel·lícula, no direm en quin moment,
sí.
I va sortir ella. I, bé, casualitats de la vida o no, no ho sé, però el cas és que, millor dit, no va ser casualitat de la vida, vull dir, sinó que, bueno, si apareix, imagino, entre altres coses, perquè l'Agnès es va casar a 1962, endivineu en qui?
Amb Jacques Demy.
Amb Jacques Demy, efectivament, el director de Los Paraguas de Cherburgo. Va ser una feminista compromesa, signatària del manifest dels 343 i ferma defensora de l'avortament, que a França era prohibit en aquella època, estem parlant dels anys 60. I el seu compromís el porta al cinema en diverses pel·lícules i documentals. És a dir, tota la seva obra està plegada justament d'allò que a tu t'agrada, no? Que són aquestes idees, en aquest cas les idees d'Agnès, no només amb el feminisme, sinó també amb altres temes socials, com comentaré. Va morir el 29 del 3 del 2019, fixeu-vos, 28, 30, 29, no sé, sempre es movien entre aquestes xifres, amb 90 anys, déu-n'hi-do, i justament es va morir després d'estrenar un documental que es deia Bardà per Agnès, és a dir, un documental sobre la seva obra, un documental on ens parlava de la seva experiència com a directora i de la seva visió de cinema, i és un documental que justament també, a més, recomano. És a dir, aquesta dona va estar en actiu fins a justament la seva mort. Té una obra molt, bueno, bastant extensa. De fet, va fer 32 pel·lícules i documentals, a més de molts curts, programes de televisió i altres, no? Jo les que recomanaria, doncs, per començar, seria aquesta que he mencionat abans, La Pointe-Courte, de 1955, que està interpretada, la pel·lícula, per Philippe Noiret i Sylvia Montfort. El muntatge és d'Alain Resné, també l'he mencionat en alguna ocasió, com a director en aquest cas, i va ser, com deia, la primera pel·lícula de la Nouvelle Vague, ho podem considerar la primera pel·lícula de la Nouvelle Vague. Després té una altra pel·lícula, va ser la seva segona pel·lícula, que és Cleo, de 5 a 7. És de l'any 62, no sé si la coneixeu. I endevineu de qui és la música?
Això no ho sé.
Jacques Demy, Los Paraguas de Cherburgo, Michel Legrand.
Michel Legrand.
És el compositor, clar, a més, bueno, de moltíssimes pel·lícules, no només franceses, sinó també americanes. I evidentment no només també de les proves de Cherburgo, sinó també d'aquesta de Cleo de 5 a 7. Està interpretada aquesta pel·lícula per Corinne Marchand, Dominique Dabré i José Luis de Villalonga, no sé si el coneixeu, escriptor, gran d'Espanya per cert, i també actor que surt per ser a moltíssimes pel·lícules. Una d'elles és aquesta, però ha sortit a més de 50 pel·lícules com a secundari, entre altres Desayuno con Diamantes.
Exacte, això t'anava a dir amb l'Audrey Hepburn, que és la que ha escollit el tema que ha escollit Montse.
Sí,
surt en aquesta pel·lícula i, com deia, 50 pel·lícules més o 49 pel·lícules més. Realment és un personatge que toma. Jo penso, no sé si entraria dins del film, tirant del film, però dins de més que cinema segur que un dia li podríem fer un monogràfic i tot. Bé, i el curiós també d'aquesta pel·lícula és, una de les curiositats que té, és que el temps de la pel·lícula, és a dir, quan anem al cinema, doncs la pel·lícula dura una hora i mitja, dues hores, o tres, si és El Senyor dels Anells, per exemple, però, clar, el que ens explica té lloc, l'acció transcorre al llarg d'un any, dos anys, tres anys, o en el cas de Benjamin Button, per exemple, al llarg de tota una vida, no? Però aquesta pel·lícula no. Aquesta pel·lícula es diu Cleo de 5 a 7, dura unes dues hores i és el temps entre les 5 i les 7, o sigui, el temps que viu la protagonista justament entre les 5 i les 7. És bueno, els que els agrada veure, anem a dir, cinema en temps real, doncs aquesta seria una pel·lícula. I és una pel·lícula molt interessant perquè, bueno, ens parla de la vida i la mort, la humilitat i la bellesa. Després, una altra pel·lícula que recomano també, ja és, marxem al 80, o saltem al 85, és una que es diu Santuà Niloa, sin techo, sin sostre i sense llei, interpretada per la Sandrine Bonnaire, la Masha Merrill i l'Estefan Freis. I l'Agnès Varda també fa una interpretació que en aquest cas és se sent la seva veu quan sentim la veu en off. I entre altres hi ha la música de Doors, que per cert aquesta dona coneixia justament el Jim Morrison i va ser a més una de les que el va poder veure mort quan es va suïcidar, no? Un altre conjunt de pel·lícules que recomanaria, o en aquest cas documental, seria la trilogia de Jacques Demy. Ella va fer tres documentals sobre Jacques Demy, un justament l'any de la seva mort, un que es diu Jacques de Nantes, el 1991, que ens parla de la infantesa de Demy. Una altra pel·lícula, un altre documental que es diu Les Mademoiselles ont eu 25 ans, és a dir, les senyoretes tenen 25 anys, que és del 93 i justament aquest documental es va fer 25 anys després de l'estrena de Les Senyoretes de Rochefort i justament parla d'aquesta pel·lícula. I la tercera que va fer sobre Jacques Demy era L'univers de Jacques Demy, de 1995, on completa una mica la primera pel·lícula que he mencionat. I l'última pel·lícula que recomanaria d'ella, és un documental, i molt interessant, és un documental que es diu Los espigadores y la espigadora, del 2000. És un documental, sí, és un documental que ens parla d'aquells que recullen... A veure, vivim una època en què moltes vegades sentim notícies sobre el preu de la llet, el preu dels productes del camp, que si els recollim, si no els recullen, si no els recullen, si es llencen, si es deixen de collir, etc. No? Doncs just en aquest documental, és un documental que ens parla d'aquelles persones que es dediquen a recollir, tant al camp com a la ciutat, allò que altres no volen. Però que és perfectament comestible o utilitzable, no? I estic parlant no només de menjar, sinó inclús també de vegades d'estris. És a dir, a vegades si anem pels carrers podem trobar, no sé, una cuina que està allà esperant que passi el camió de la deixalleria o que l'hagi de recollir, però que segurament és funciona, no? S'ha canviat simplement perquè algú ha fet hores a casa i l'ha llançat a la cuina, no? O a vegades inclús a Barcelona jo he vist gent, malauradament, que està recollint menjar de les escombraries dels centres comercials, dels supermercats. De fet, en aquesta pel·lícula parla de la gent d'aquesta gent que a vegades ho fa per una qüestió econòmica i a vegades ho fa per una qüestió de principis, no? Perquè hi ha menjar que encara que hi hagi una data, un número que digui que a partir d'avui no es pot menjar, doncs si veieu el documental hi ha un personatge que ho diu, jo porto 10 o 15 anys menjant això i mai he caigut malament, no? I de fet, diu, un iogurt pel fet que estigui caducat a la data no vol dir que no es pugui menjar, no?
Jo he vist poquetes coses d'Agnès Varda, però aquesta sí, aquesta pel·lícula sí que la vaig veure a la Filmoteca fa anys i encara la recordo moltíssim, perquè és això que tu dius, fa tota una reflexió, és tot un manifest, en realitat, anticapitalista, diguem-ho clarament, perquè totes les reflexions que es fan són per explicar-nos quina quantitat de material, de matèries primeres, de tot plegat, es llencen simplement perquè no es consideren que es puguin vendre per exemple, pomes o altres tipus de fruita, perquè no tenen una mida determinada. I llavors això es prefereix llançar-ho abans que donar-ho a altres persones perquè no perdi estatus, diguéssim, aquell producte. Però resulta que et destaca, seguint la línia del que tu explicaves, Felipe, que hi ha una llei, com a mínim a l'estat francès, no sé si a tot Europa, que una vegada que s'ha fet la collita per part dels propietaris dels camps, hi ha el dret de la persona que vulgui anar fent una segona collita i anar a agafar el que necessitin, perquè allò ja s'ha explotat suficientment. Hi ha tota una sèrie de detalls a la pel·lícula que, bueno, que te la fan veritablement interessant. Fa una comparació també entre la història d'art, de l'art, perquè hi ha aquell quadre famós de les espigadores, que ara no recordo de quin autor és, que tothom tindrà en la seva ment, no? que es veuen aquelles dones encorbades agafant les espigues del camp, i que veiem com les persones que estan recollint això que tu deies, deixalles en el que podíem anomenar el quart món, no? Allò que la gent llença. Hi ha persones que es dediquen a recollir-ho. És veritat el que tu dius, que de vegades per ideologia i moltes vegades també per necessitat, doncs també tenen la mateixa posició. Llavors la pel·lícula, artísticament, temàticament i formalment és d'aquelles històries, en principi molt senzilles de factura, de manera d'estar feta, però amb una profunditat, amb unes possibilitats per reflexionar veritablement és de rifoses. L'hauríem de posar de deures per una setmana per parlar-ne després.
Sí, realment. No, realment és una pel·lícula que, com dius tu, et fa reflexionar molt. No sé si sobre tot el capitalisme com el vivim actualment. El documental, com deies, de l'any 2000, i realment si allà, sí, en aquella època ja es llançaven coses, ara jo crec que és encara pitjor, no? I de fet, ja, com deia abans, és un debat que està a la premsa. I a part, bé, què és el que destacaria en general d'aquesta directora? Doncs, d'entrada, la seva fotografia. És a dir, quan veus les seves pel·lícules, jo crec que li passa una mica com a Kubrick, no? Kubrick és un director que abans de ser director va ser fotògraf. Uh-huh. I ella també. I jo crec que això es nota molt a les pel·lícules dels dos, o una part de que siguin tan excel·lents aquestes pel·lícules és perquè justament eren fotògrafs i són, bueno, abans de ser cineastes van ser fotògrafs i clar, són persones que són capaços de captar la vida o l'essència d'allò que vol explicar en una sola imatge. Llavors, imagineu-vos què poden arribar a fer amb 24 imatges per segon, no? O sigui, excel·lències, que és el que van fer. Després també, bé, tot el que deies tu també, no? Les seves propostes temàtiques, sobretot de caire social, no només feminista, com hem dit, sinó també inclús de reflexió. Jo no m'atreviria a dir inclús... És que a vegades quan sento que és cinema social, jo tinc certes... A mi em genera certa distància, no? Perquè vol dir cinema social, no? I a vegades és... Però el seu sí que podríem dir que és un cinema social des del punt de vista de que reflexiona sobre la societat. I això és el que a mi m'agrada d'aquesta cineasta. Que podràs estar d'acord o no, però sí que és veritat que més enllà de teoritzar et mostra el que hi ha i tu a partir d'aquí prens posició, no? I després, si algú diu, mira, no m'interessa tot aquest tema, m'interessa la fotografia de les pel·lícules, no m'interessa els temes socials... No et preocupis, si t'agraden els gats, t'agraden les seves pel·lícules, perquè a vegades era una gran amant dels gats i els gats surten les seves pel·lícules. I per deures, que ja saps que a mi no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però sí com jo utilitzaria més aviat recomanació, per d'aquí a 3 setmanes, concretament pel 16 de febrer, recomano veure una pel·lícula, evidentment de l'Agnès Bardà. Uh-huh. És una pel·lícula que comentarem, com dic, el 16 de febrer de 2022, d'aquí a 3 setmanes, i és un... Bueno, ostres, dius, és una pel·lícula, és un documental, és un avion, és Superman, no sé què és. Jo encara estic donant-li voltes a veure què és allò. Evidentment és una pel·lícula, però és una pel·lícula que quan la veus dius, ostres, està a cavall entre la ficció, evidentment, perquè hi ha ficció, entre el documental, perquè ens parla d'un tema, i entre la classe magistral, entre la faula, perquè tal com està narrada aquesta pel·lícula, barra documental o el que sigui, és tota una faula, és un conte, i un conte meravellós, a més a més, i molt bonic, que es diu Las 100 y una noches. No sé si l'heu vista.
No.
És de 1995, i és un documental que, per cert, no, que consti que no he parlat amb la Montse, però és un documental o faula o pel·lícula, on s'explica la història del cinema des dels seus inicis fins al 100è aniversari, que va ser el 1995. Per això tenia frescos els... a la història, perquè justament, clar, per poder comentar-la ara, quasi més no tornar, donar avui la introducció, l'he hagut de tornar a mirar, la tornaré a mirar, evidentment, de cara al proper dia, perquè ja sabeu que les pel·lícules s'han de reveure, I que, bé, i que compta amb la participació de molts actors, no només francesos, eh? Que entre altres hi ha el Michel Piccoli, que és el protagonista, i ara que surt també la Catherine Deneuve, l'Alain Delon, la Jeanne Moreau, el Leo també, el nostre, bueno, el personatge o l'actor fetitxe de Trifó, uh-huh. el Gerard Depardieu, el Jean-Paul Belmondo, amb qui van començar aquesta secció, aquesta temporada. També n'hi ha d'italians, com la Gina Lollobrigida i el Marcello Mastroianni, americans, com el Harrison Ford, el Robert De Niro i el Martin Sheen, i fins i tot hi surt una espanyola, que és la Assumpta Serna.
Mira.
I llavors, ja dic, jo és una pel·lícula que recomano veure-la, uh-huh. i el que més enllà de... Bueno, no, aquesta vegada no penso demanar res que m'escrigui. Bueno, demanaré en tot cas que m'expliquin la seva experiència a l'hora de veure la pel·lícula. Però el que sí faré és recomanar veure aquesta pel·lícula en família, amics o com vulgueu. Perquè sabeu aquest joc de les pel·lícules? Que un sí. fa un... Bueno, un fa una mímica o fa uns gestos i tal i hem de demanar les pel·lícules?
Ja,
molt bé.
Ja
doncs si un dia voleu jugar amb això, poseu-vos la pel·lícula. I a veure quantes pel·lícules trobeu, ja no només per l'acció que esteu mirant o les mencions que es fan o els diàlegs que es diuen, sinó també inclús pel decorat. Aviam quantes en pesqueu. N'hi ha... És que no ho sé, jo no les he comptat tampoc i no sé si algú ho haurà fet. Però és increïble la quantitat de referències, n'hi ha que són directes, evidentment, menciono les pel·lícules, sinó la quantitat de referències, o sigui, no només dites, sinó la quantitat de referències que dic, ja dic, hi ha visuals o sonores o d'alguna manera. I n'hi ha de tota la història del cinema, eh? Des del principi, des de la primera pel·lícula, la que es considera la primera pel·lícula o projecció, que era la llegada del tren a l'estació de no recordo on, dels germans Lumière, a bueno, pel·lícules inclús bastant actuals. Eh? I pel·lícules que a vegades, quan les veus allà, dius, ostres, em sorprèn que l'Agnès hagi ficat aquesta pel·lícula aquí, però sí, en algun cas hi ha algun pòster que m'ha xocat una mica, però si ella l'ha posada, suposo que aquella pel·lícula deu ser bona. Bueno, reconec que a més en aquelles pel·lícules com a mínim m'han agradat. I vull acabar aquesta, bueno, el que hem comentat avui sobre l'Agnès, amb una altra cita que també m'encanta. I ella, doncs, una vegada en una entrevista va dir: la gent que m'atura al carrer no em felicita, em dona les gràcies. És increïble que, com deia abans, és a dir, no és una dona molt coneguda, malauradament, penso que hauria de ser més vista en el cinema i les seves filles haurien de sortir a la televisió, però, com deia abans, no és una persona de premis de masses, amb la qual cosa la gent no la felicita per les seves obres, però és increïble, penso que és un pas més enllà, això, no? El fet de que a festivals, no només festivals, sinó també directors de renom, i en aquest cas gent que es troba pel carrer, li agraeixen el que hagi fet les seves pel·lícules.
Doncs tot va encaixant a l'MKC, més que cinema, de Ràdio Sant Vicenç, perquè Montse Rodríguez, ara fa no gaire, ens ha proposat aquesta secció, que ja hem batejat com a Principis de Cinema, i ara, a través de la secció Tirant del Film, de Felipe de la Cruz, ens arribem a l'Ànex Bardà, després de passar per la Nouvelle Vague, per l'Slapstick, per tot el que hem anat fent al llarg de la temporada, i arribem a una pel·lícula d'aquesta directora que ens parla dels principis i dels finals, potser, del cinema, no? De tot aquest recorregut que ens expliquen. Una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè jo mentre vas parlant, aneu parlant, doncs vaig buscant també referències, que la pel·lícula en francès, ja ho explicaré en el seu moment, però a mi m'ha deixat així una miqueta ara parat, en francès es diu Le Saint and In Nuits de Simon Cinema. No sé per què es diu Les 100 i una nits de Simon Cinema, però bueno, és igual.
Una explicació, el protagonista, sí? Es diu, el protagonista que interpreta, el Michel Piccoli, diu Simon Cinema, Simon, és el senyor Cinema, més que Cinema, i clar, doncs hi ha un estudiant que està fent una recerca sobre el cinema, sobre la història del cinema, llavors, i se'n va a entrevistar a aquesta persona que té justament 100 anys.
Doncs ja hauria tenim la resposta. Perfecte, ja podem veure la pel·lícula tranquil·la. Montse, tenim deures. Ja ens ha posat Felipe deures i cada setmana en tenim ja, eh? Cada setmana. Així que, bueno, doncs perfecte. Com sempre, tirant del film, anem arribant i com vam comentar aquest dissabte aquí a la mostra de Sant Vicenç, doncs Tirant del Film va tenir un començament al setembre de 2021, però no té un final. És a dir, que Tirant del Film podem arribar, vés a saber on ens depararà aquesta temporada i altres temporades si segueix la secció, que esperem que sí.
Jo ja vaig dir que mentre hi hagi història del cinema i el cinema continuï, podem tirar del film.
Doncs meravellós, continuarem. I el que ens tocaria ara, Montse, doncs seria l'última part d'aquest programa, que com que no podem comptar amb David Tomàs perquè no s'ha pogut connectar, pel que tu deies, per problemes, per qüestions tècniques, doncs t'hauràs d'encarregar tu de parlar-nos d'aquests premios Feroz que s'esdevindran aquest dissabte vinent a Zaragoza, i que bueno, doncs tu mateixa, endavant, explica'ns una mica.
La veritat és que s'ha de dir, no?, que en el llistat de nominacions, no?, torna a estar El Buen Patrón, que ja va estar també als Por Qué, no?, i bueno, com ja sabeu, els Feroz, no?, es podria dir que és l'antesala de los premios Goya, no?, una mica és una edició, no?, en la qual aquest any és la novena edició. I, bueno, podem dir que Javier Bardem, no?, és el favorit, no?, com amb la pel·lícula El Buen Patrón, i Blanca Portillo ja va guanyar els Por Qué, i també sembla que és la favorita, no?, de com una candidata, no?, de Maixabel, no?, i que lluita també una altra vegada com amb Penélope Cruz, no?, que va ser una mica aquí on està la cosa. I, bueno, com a millor director està Pedro Almodóvar, no?, com a i Fernando León, estan aquí, sembla també una mica els que, bueno, hi haurà una mica d'intriga a veure què passarà, no? I, bueno, com a novetat, no?, crec que aquest any han afegit aquí als Feroz premi de Arrebato, no?, Arrebato i No Arrebato, no?, és una mica que... Jo crec que ve a ser com una mica els documentals, no?, però li han posat aquest nom, i bueno, és la novetat, no?, per mi, que veig que han introduït aquí en aquesta edició.
Premio Feroz, Arrebato de ficció i Arrebato de no ficció.
Arrebato de no ficció, correcte.
És curiós. Sí, 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 sí. Arrebato, bueno, no sé, entre d'altres coses, suposo que ve per la pel·lícula que va fer l'Ivan Zulueta, que va ser la seva única pel·lícula, sí, perquè poc després va morir, sembla que suïcidat, però que es considera una pel·lícula de culte, va ser una veritable bufetada en molts sentits en el seu moment, i bueno, que allà està com a referència. Per tant, bueno, molt interessant que es faci aquesta referència, si és que va per aquí la cosa, però em sembla que sí. Sembla que sí, perquè és una pel·lícula de la que sempre es parla. Diguem també que aquests Premios Feroz, doncs, estan organitzats per l'Associació d'Informadores Cinematogràfics d'Espanya, una associació que neix al 2013 mira, llegiré una miqueta traduiré una mica la presentació que ells fan a la seva pàgina web, que es diu així, informadoresdecine.es, que va néixer amb la vocació d'aglutinar al gremi, superant, fixeu-vos, perquè és interessant, les habituals barreres que existeixen entre crítics i informadors de cinema. Interessant aquesta distinció, de crítics i informadors de cinema.
Informadors.
I també les que nosaltres què seríem? Bueno, ara farem la pregunta, perquè nosaltres ens anem fent preguntes a nosaltres mateixos, i així anem aprenent principis de cinema i tirant del film, tot va lligat. I això, les barreres que existeixen entre uns i d'altres, i també les barreres que separen els mitjans convencionals dels electrònics, sense distinció del lloc on cadascun estigui radicat, el mitjà o mitjans medi o medis pels que faci la seva feina, i sense discriminar tampoc la modalitat contractual a la que estigui acollit. És a dir, que nosaltres entrem perfectament dintre d'aquesta d'allò, és a dir, que ja ens podem posar en marxa per demanar la nostra pertanyença a aquesta associació, i ho dic de debò, perquè llavors, doncs, bueno, tindrem també, tot i que sense ser-ho ara mateix, doncs efectivament, a David Tomàs i a Montse Rodríguez, doncs, us han obert les portes i us han dit, sí, veniu, demanant l'acreditació per infiltrats i per MKC+, que cinema. Com ha anat l'acreditació, Montse? Perquè l'altra vegada ens vas explicar el Premio Por Qué com va anar, va ser interessant, i ara també m'agradaria saber una miqueta com va,
bueno,
com va el
pues,
tema.
La vam sol·licitar, no?, i bueno, estàvem una mica tots en el dubte, això a títol particular, de que si es faria o no es faria, no?, perquè amb tot això... de que encara actualment a la pandèmia hi ha una mica de xivarri, no?, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, vaig tirar una mica de... Ho porta el Cenit Comunicacions, no?, el mateix que portava els Por Qué, i, bueno, vaig preguntar una mica com estava la situació, pues, bueno, per logística d'arribar, no? Perquè havíem d'arribar a Saragossa. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va haver una mica d'empatia una altra vegada, ens van passar una altra persona, van començar a parlar i, bueno, i és allò que van dir que, bueno, que sala de premsa, doncs, estava una mica més assegurada perquè les limitacions de cara eren més que els forquer, no? Perquè, bueno, aquesta situació. I, bueno, i de fet, a mi em van donar l'acreditació dijous, divendres, i al David crec que li van donar ahir. O sigui que ha sigut tot una mica d'última hora, no?, d'aconseguir-ho. Però, bueno,
allà està,
ja. Ja us explicarem a la tornada si, com ha anat tot.
Perfecte, perfecte, ja estareu. Doncs mira, també una cosa interessant de comentar, ja que, bueno, es parla molt del tema aquest, no?, d'homes, de dones dintre del món del cinema, en aquest cas del món de les associacions de cinema, d'informadors cinematogràfics. Doncs la junta directiva d'aquesta Associació d'Informadores Cinematogràfics d'Espanya està presidida per Maria Guerra. La primera vicepresidenta és Teresa Montoro, vull dir que, bueno, el segon vicepresident ja és un home, Luis Martínez, i després una vocal, que és Elena Sánchez, i un secretari, Javier Zurro, vull dir que està perfectament repartit, més aviat hi ha més dones que homes, bueno, doncs pues sí, per què no? M'agradaria tirar una miqueta del film, parlant d'això, perquè m'ha cridat l'atenció. Alguna vegada ja hem parlat en algun altre programa, però aquí a l'MKC potser no hem fet aquesta distinció, i com que sé que Felipe sempre, doncs, té l'ingeni i la manera de raonar una distinció i una altra, doncs aquest aspecte que hem comentat, Felipe, què et sembla la distinció aquesta entre crítics i informadors de cinema? Veus alguna cosa que es pugui comentar interessant sobre aquest aspecte, sobre la distinció entre les dues coses?
Uf.
Ei, t'ho he posat difícil ara, eh?
Hauria de ser primer un, com es diu, un... Allò que diuen que les opinions de sus... Bueno, total, a veure, m'explico. A veure, sí, jo per mi sí que és molt clar la distinció entre un crític i un... i un, com ja has dit, perdona, un
informador de cinema.
No, és que no t'entenc si dius informador o formador.
Informador.
Ah, informador, vale, és que no m'ha arribat bé el retorn i no t'he escoltat bé, no et sentia bé. A veure, clar, per mi són figures diferents. Primer perquè un informador, evidentment, informa, no? Explica què és la pel·lícula, com, no sé, pot explicar anècdotes sobre la pel·lícula i demés, però no fa una crítica de com està feta. I d'altra banda, hi ha el rol del crític, que és aquella persona que... doncs fa una anàlisi de la pel·lícula. L'anàlisi pot ser tan ampla o com vulguem, però i de diferents aspectes. És a dir, podem agafar i fer una anàlisi de, no sé, de la pròpia història només, que és el que malauradament trobo que es fa avui dia en general, no? Avaluar, o sigui, quan sento crítica cinematogràfica sempre es centra molt amb la història, però també, evidentment, podem valorar altres aspectes com qüestions més formals o el que tu comentaves abans també, no? El tema del moviment de càmera, etcètera, etcètera.
Hi ha una
si
cosa, sí, a la teva manera, per suposat, que és el que demanem, el que et demanava. Hi ha una cosa que potser tenim en comú, no?, els crítics i informadors de cinema, perquè no ens hem definit, no?, que seríem aquí a l'MKC, informadors, crítics, formadors, no?, en principi, més aviat.
Bueno, aquí crítica no en fem.
Per això.
Jo no la faig. I pel que fa a informar, bueno, jo em considero més, o si més no intento, que la secció de Tirant del Film bueno, té aquest punt d'informació, no?, de donar moltes dades sobre les pel·lícules que existeixen, o bueno, curiositats de les pel·lícules, però a mi m'agrada més la part didàctica, no?, el que podem aprendre d'elles. Ja vaig dir l'altra setmana passada que en el cas de la pel·lícula que vaig recomanar, com un domicilio conyugal, vaig fer una pregunta perquè gent s'hi fixés, no? En aquesta és allò que dius, bé, si ja t'has fixat en la primera, la segona, que és aquesta que hem dit de les 100 mil nits, entenc que la gent s'hi fixarà molt més, entre altres coses, perquè t'hi has de fixar contínuament, no? Però si hagués de posar una... Bueno, o hagués de dir de cara a poder tirar del film quan la comentem, sí que agafaria i diria una mica... doncs que vagin una mica més enllà i que es fixin també en temes més formals, no? O com lliga, és a dir, en aquest cas, jo inclús recomanaria intentar entendre com està articulada tota la història per poder narrar, és a dir, perquè ja ho he dit, és una pel·lícula, és un documental, és una classe magistral, no? Com està estructurada la pel·lícula per poder explicar d'una forma amena, entretinguda i amb una història que tingui un cert sentit la pel·lícula, no? Com està estructurada en definitiva.
Llavors... Aquesta, la recomanació de l'Anec Bas, la de la Cent i una nits de cinema. Sí, jo el que també volia afegir era això, que el nexe comú potser entre crítics i informadors seria que tenim la possibilitat també, perquè clar, un crític sempre ha de basar-se en alguna cosa, en algun punt de vista per fer la seva crítica, el seu comentari. Els informadors de cinema potser no, però jo proposo que sí, que també tinguem sempre alguna cosa que està subjacent, no només les qüestions temàtiques, formals i narratives, sinó també que hi hagi un anàlisi profund per sota del que estem parlant. D'aquesta manera doncs estaríem com molt equiparats. Uh-huh. Quin tros de programa, no? Ens ha sortit avui així com quina vol la cosa, parlant de molts temes, fent aquestes seccions que han anat sortint, com deia, a partir de la primera secció, potser de, després de molt de temps, de l'MKC, que és Tirant del Film, i ja ara amb la incorporació de Montse Rodríguez, amb la salutació a Maria Milara, que esperem que la setmana vinent doncs sí que estigui ja entre nosaltres, que parlarem, com us dic, de nou del documental del mes, del doc del mes, i de moltes altres coses, perquè, bueno, parlem d'aquest documental, però no ens limitem només a això. Ja vam veure la pel·lícula Arica al cinema Girona i la podem comentar una mica, i a part doncs hi ha un nou documental del mes de febrer de 2022. Un plaer, companys, compartir aquest programa, aquesta feina d'informadors de cinema, no tant de crítics, aquí a l'MKC, i ens tornem a veure la setmana vinent. Com sempre, ens acomiadem amb aquesta meravellosa música i desitjant a tots els oients bon profit de cinema.